nosaltres ens agermana la dansa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
D'imperi, pantalons que no lliguin gaire i una camisa oberta amb tapus vermells per no perdre l'aire. Samarreta d'imperi, pantalons que no lliguin gaire i una camisa oberta amb tapus vermells per no perdre l'aire. Samarreta d'imperi, pantalons que no lliguin gaire i una camisa oberta amb tapus vermells per no perdre l'aire. Samarreta d'imperi, pantalons que no lliguin gaire i una camisa oberta amb topus vermells per no perdre l'aire.
Agafa la xancleta i la mobile i anem a la platja, anem i de pet. Deixa les cabòries on faci fred.
Agafa la gorra i penja el barret.
Agafa la xancleta i la mobile,
anem a la platja, anem i de pet.
Deixi les cabòries on faci fred.
Agafa la gorra i penja el barret.
O potser és que fa massa calor.
Ara el temps no corre i això et fa por.
O potser és que fa massa calor.
Ei, sisplau, engega el ventilador.
O potser és que fa massa calor.
Ara el temps no corre i això et fa por.
O potser és que fa massa calor.
Ei, sisplau, engega el ventilador.
Ara coco, coco, quito, coco, lelei, lelei, lelei.
Que no t'atrapi la mandra, surt al carrer.
Si la vergonya et pesa com el llençó.
Potser que m'acompanyis a donar un vol.
Guai, que n'hi ha que riuen del teu vestit.
Recorda que et volen per ser així.
Faran d'una verbena, festa major.
Desperta, lleva i no tinguis por.
Samarreta d'imperi, pantalons que no lliguin gaire. I una camisa oberta, topus vermells per no perdre l'aire.
Samarreta d'imperi, pantalons que no lliguin gaire. I una camisa oberta, topus vermells per no perdre l'aire.
Samarreta d'imperi, pantalons que no lliguin gaire. I una camisa oberta, topus vermells per no perdre l'aire. Samarreta d'imperi, pantalons que no lliguin gaire. I una camisa oberta, topus vermells per no perdre l'aire.
Ara el temps no corre i això et fa por.
O potser és que fa massa calor.
Ei, sisplau, engega el ventilador.
O potser és que fa massa calor.
Ara el temps no corre i això et fa por.
O potser és que fa massa calor.
Ei, sisplau, engega el ventilador.
On és que venen? Mar que s'allunya. Tot és ben prop, tot és lluny. Flors que s'encaten, riures que es moren, quan creus que et tens tot s'esmull. Verd el cel i freds estiu, joves gran i secs el teu, una taula fa de llit, desescric tot lo que escric. Un ocell baixa l'amor, mils d'amor senten senyor. Un enyor se sent ferit, desescric tot lo que escric.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Pel que fa referència als petards, molt de compte a l'utilització de petards. Sabeu que no es poden tirar i llançar a menys de 500 metres de les zones dels boscos, zones boscoses o zones amb vegetals. De fet, hi ha un avís del Servei d'Emergències de la Generalitat de Catalunya que parla ja no només dels petards, sinó també dels fanalets, que estan prohibits llançar els fanalets que continguin foc. un cop alairats, són de fet ingovernables i, per tant, poden acabar caient en una zona forestal. Tampoc es poden llançar coets ni focs artificials a prop de zones agrícoles o bé amb solars urbans. Que això també, ah, aquí al costat de casa hi ha un descampat, ho farem allà. No, ni descampat ni nassos. Els solars urbans tampoc es poden llançar cap tipus de fuets. Recordeu que la manipulació de qualsevol material pirotècnic ha d'anar acompanyat, si ho fan menors, ha d'anar acompanyat i supervisada per un adult major d'edat i amb dos dits de seny. Aquest final no ho posa el departament, ho poso jo. Un adult que se'n faci càrrec i amb dos dits de seny. I recomana seguir les indicacions de Protecció Civil per tal de minimitzar els riscos que comporta l'ús d'aquest tipus de material. En els darrers 6 anys hi ha hagut 94 incendis forestals greus provocats per focs, per incendis, per petards. I, de fet, es prepara, per intentar evitar qualsevol tipus de problema, un dispositiu especial de bombers, d'agents rurals i de voluntaris de Protecció Civil que donin un cop de mà en el control i vigilància d'aquest tipus de qüestions. Recordeu que les fogueres de Sant Joan s'ha de demanar una autorització específica i de la flama del Canigó, si en voleu, en podem parlar a l'inici de la tercera hora, però bàsicament aquestes són les qüestions que tenen a veure amb els petards i amb les fogueres. Lo de la flama de, bueno, del Canigó ho farem, o si no cal, no ho sé, ja decidirem. Benvinguts, segona hora de programa. Democràcia.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb...
Doncs cuinem amb el company Jordi Martín.
Bona tarda. Pues bueno, pues avui anirem a fer un all cremat, un menjar ràpid, econòmic, perquè el peix que posarem és bastant econòmic i bo. Pel mariner és un peix que ens agrada bastant. Farem un all cremat de mollereta. Primer que res agafarem, netejarem la mollereta, netejadeta ben neteta, li tirarem un polset de sal i la deixarem que es vagi a escórrer, a l'escorredoreta al costat. Neteta i saladeta al costat. Agafarem una llet, una cabeceta d'atxa, bueno, farem per a 4 persones, perquè tinguem una idea. També, un quilo i algo de mollereta, un quilo i algo, perquè només és peixol, això. Un quilo i quart, un quilo i mig. Agafarem l'all i tirarem un bon rajol a la paella, posem mitja cabeceta d'alls, talladeta en trossets xocotets, i anirem sofregint al tanto que no es cremi en seguida tot l'all. L'hem d'arrossar ben rossat, no arribi a cremar del tot. Quan hi veiem un o dos de cremat, ja tirarem en seguida el gotet de vi a l'all i el pimentó. Posarem un ràgit de pimentó i per a donar el color li posarem una miqueta de colorant, de pebre roig, una miqueta, perquè li dona una miqueta de color. En seguida tirarem la mollereta, el gotet de vi ja no cal deixar sofregir massa, perquè l'all cremat ja donarà gust a ell. La mollereta i justet cobrit d'aigua, serà un gotet i pico d'aigua, i això, en 8 minuts, que no arribi a 10 minuts de bullir, a poc ràpid, i a la taula, i que quedi una mica de suquet per a sucar, per anar sucant el pa. Ja està, no vol cap secret de res. Això és un menjar ràpid i bé, vull dir que en un quart d'hora pot estar a la taula.
Molt bé, doncs aquesta és la recepta que posa punt i final aquesta setmana.
Segueix la llum del far.
Estic mirant imatges d'un vídeo que es va fer recollint les vivències d'una volta al món. Una volta al món que s'havia de fer amb vaixell i amb globus i que finalment es va fer bàsicament amb vaixell, amb un globus i que algun tram doncs, es va enlairar el globus, però sembla que aquesta segona part del viatge va quedar posposada i jo crec que serà segur motiu d'una altra aventura d'aquí un temps. En tot cas, Volem parlar-ne i per això que la Cristina ens presenti els convidats.
Doncs sí, precisament parlem d'aquesta història, d'aquesta volta al món de 18 mesos en baler i també amb aquest globus a bord. I ho fem amb en Quim Caselles, que és el propietari de l'escola nàutica... Ai, en Quim Carreras, perdó, que és el propietari de l'escola nàutica Carreras. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també amb l'Àngel Aguirre, que és el cofundador de Globus Contiki. Bona tarda. Oh.
Hola, bona tarda.
Expliqueu-me, com sorgeix aquesta sinergia de dir, bé, anem a fer una volta al món amb baler i amb el globus, com no, a bord?
Bueno, jo crec que com totes les coses comencen amb un dinar en una taula i amb un atles ben gros, d'aquests que ja no hi ha, que ara tot va amb el Google Maps, i res, una mica de vi i endavant.
I aquesta aventura va començar el 2012.
Sí, tot ve de la celebració dels, si no recordo malament, els 25 anys de Globus Contiki i els 15 anys de Nàutica Carreras, i per commemorar bueno, l'èxit d'aquestes empreses, doncs vam decidir de fer aquest viatge conjuntament.
Que anàveu quatre navegants a bord.
El viatge l'organitzàvem bàsicament entre els quatre. L'Àngel, en Miquel, que és el seu soci, i en mi, que m'acompanyava un altre navegant. I la part més o sigui, el tram més espectacular del viatge el vam fer nosaltres quatre.
Uh-huh. I Àngel, vas dir, jo si vinc, jo porto el globus, no?
Sí, exacte, així mateix va ser. Sí. Com deia en Quim, en un dinar va ser l'última decisió, però bueno, es va madurant una mica, no? I es va madurar, diguem, navegant i volant junts, que em vas parlant, et vas animant i al final fas el cop de cap.
I això de portar el globus realment a dins el baler, sembla potser visualment que pugui ocupar molt de lloc, però bé, el teníeu ben amagadet per allà.
Sí, home, sí que ocupava i sí que feia nosa, evidentment, i els vaixells estan preparats per portar-hi... Clar, és un veler de 12 metres, és un veler petit, i els velers estan preparats per carregar, per fer càrrega i menys carregar globus, ni els globus estan preparats per viatjar amb veler. Però bé, d'això es tractava, no?, de fer alguna cosa diferent. La passió del Quim, de fet dels quatre, era el mar i navegar, més del Quim, i la nostra és els globus, i ajuntar-ho doncs, feia l'aventura encara més original i més repte per les dues bandes.
18 mesos de convivència... Sí, de fet, cada vegada... Endavant, explica.
No, dic que de fet cada vegada que sortim a navegar amb l'Àngel, el globus és per imprescindible. Eh? Fèiem viatges cap a Balears, havíem de portar un globet petit per volar per allà, per Menorca, per on fos... i lògicament una aventura així no podíem anar sense globo.
Sí, el que dèieu de... Clar, la gent perquè s'ho imagini una mica, és un globus el que vam dur molt petit, de dues places, la cistella fa un metre per 60 centímetres, que la duien penjant per la popa, ben tapadeta, el que és la vela del globus, que és tot l'embolcall del globus, vam inutilitzar un dels lavabos i anava tot embotit allà, dues bombones de gas dins els tambutxos, el ventilador per allà on podíem i anava ocupant espais. Sí.
Deixa'm
fer una pregunta, ara des del globus, deixa'm fer una consulta. El globus podia haver, es va enlairar mai o es podia enlairar des del vaixell directament o no? O això és molt difícil?
Això era la idea top, diguem.
Vale, d'acord.
Això era la il·luminada màxima al final de tot del dinar, que diu el Quim, no? Quan ja vas més animat, diguem. Però això va ser el que li vam titular al final l'èxit d'un fracàs o alguna cosa així, no? De fet, va ser un fracàs, diguem, no? Però era divertit perquè quan vas planificant el viatge, doncs, la idea era... volar als llocs més simbòlics per nosaltres, per la nostra empresa de globus es diu Globus Contiki, i el vaixell d'en Quim es diu Bora Bora. Llavors vam ajuntar somnis i vam dir que el Pacífic, la història de la Contiki és una travessa que travessa tot el Pacífic, amb una balsa primitiva. Llavors una idea nostra era seguir aquest recorregut, i mentre el planificàvem sobre el mapa vam dir, doncs, si podem arribar a volar amb globus... allà on va encallar la balsa de la Contiki original, que era a Polinèsia, doncs ja seria mago, això sí que ho vam fer. I ja mirant mapes, doncs vam dir, i si provem d'enlairar el globo al mig del Pacífic, ben bé al mig, on, al punt on estiguem més lluny de terra, mirant en qualsevol dels punts cardinals, no? bueno, per fer això, llavors ja vam, ens vam posar a construir un invent que era com un matalàs inflable que podíem inflar per darrere el veler i enlairar el globo al mig del Pacífic. Això era la idea. Ho vam provar dins el port de l'Estartit, amb aigua calmada, amb condicions ideals, amb 7 o 8 ajudants, amics, i va funcionar, i ja ho vam embarcar, i un cop vam ser al mig del Pacífic no ens vam atrevir a fer-ho, la veritat. I allò és el que, bueno, l'espineta que va quedar, sí.
Bàsicament havíem practicat i sabíem despegar. El que no sabíem era aterrar. I per complicar-ho més, l'Àngel tenia que saltar en paracaigudes, a baix només hi havia dues persones. Bueno, la cosa era potent. I bueno, el que diu ell, sempre el fet de buscar el lloc més difícil és el que jo crec que ens va privar d'aconseguir-ho, perquè quan estàvem ben bé allà mig mai vam trobar les condicions idònies de calma. Clar, nosaltres amb el veler necessitàvem vent per avançar, i si anàvem a la zona de calma, després necessitàvem gasoll perquè no teníem per arribar, i tampoc teníem molt de temps. O sigui, teníem uns límits, havíem d'arribar a les Marqueses sí o sí, i tot això va fer que al final no ho aconseguíssim. Vam estar dues vegades a punt d'intentar-ho, però tot aquest xou que diu ell tot això ens suposava inflar dues tòdiacs, desmuntar mig barco per la popa, i de moltes hores d'esforç, que segurament hauríem acabat perdent el globo.
Val. I per tant veu decidir que no. Escolta'm, explica'm això del timing. És a dir, 18 mesos, la volta al món, però amb timings molt marcats.
Bueno, els timings, jo el que era la travessa de l'Atlàntic ja l'havia fet 8 o 9 vegades i ja tenia molt clar el que duraríem d'aquí al Caribe i el que tardaríem. Però a partir d'allà tot...
I quan era? Quan era?
Des de, més o menys, des de Lanzarote fins a Martinica van tardar, bueno, de promig uns 18 dies, vale? I des d'aquí fins a Canàries, pues, depèn de les parades que facis. Nosaltres vam fer una sortida el dia 1 de novembre i, bueno, va ser una despedida molt emotiva, que ens van acompanyar uns quants barcos. Dos d'ells van arribar amb nosaltres fins a Menorca i després ja van marxar sols, amb parades, doncs, crec que van parar a Almeria, van parar a Màlaga, vam anar parant. I bueno, teníem unes dates concretes en què havíem d'anar recollint gent a diferents llocs. Però, bueno, el que et dic, fins al Caribe, més o menys controlat, i a partir d'allà ja anàvem una mica a l'aventura.
I l'aventura va ser aventura o no?
Bueno, el problema d'aquests viatges és que tu pots planificar unes dates, dius, mira, marxarem aquest dia, la travessa durarà 20 dies, arribarem tal, però després depens del vent, depens de moltes coses. Vam tenir diversos problemes al barco, que això ens van anar retrasant, i un retras de 3-4 dies per una banda i 3-4 dies per una altra ens va fer que haguéssim d'anar molt ràpid sempre. I és una mica la part lletja del viatge, no? Que dius, ostres, ja que estem fent això, gaudim una mica més, i... però bueno, no ens podem pas queixar.
Bàsicament els problemes, o un dels problemes greus va ser un problema amb l'eix del motor, no? De l'hèlix, no? Del vaixell.
Sí, això va ser passant el canal de Panamà, que jo aquest barco no li va bé l'aigua dolça, perquè justament va ser pujant les escluses i allà travessant un estany o un llac que t'aporta d'un costat de país a l'altre. Allà, no sé, anàvem tirant i de cop i volta se'ns va parar el motor. Vam tornar a engegar, no li vam donar importància, però de cop i volta, quan vaig mirar cap a dintre, el barco s'estava inundant. Vale? Vull dir, i a partir d'aquí ja tots a córrer. Estàvem en una zona que no controlàvem, encara havíem de baixar les escluses que ens portessin fins al Pacífic, trobo una grua, al país no hi havia llum, bueno, allà van començar els problemes i els retrassos.
I com ho vau resoldre?
Res, vam anar a comprar resina, fibra, recordo que vam anar a una ferreteria de xinos i allà, mano, vam anar reparant. No teníem tampoc grans medis, però bueno, entre els quatre ens ho vam fer, vaja. No li vam donar temps ni que s'assequés la reparació, que ja tiràvem cap a Galápagos.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, Àngel, com va ser la convivència? Perquè, clar, aquí hi ha un element que també us preguntaré, no? I és si veu passar moments complicats, moments difícils, més enllà del trencament de l'eix, eh? Travessar dos oceans... evidentment pot posar-te i pot abocar-te a situacions sobretot meteorològiques extremes, no? I en aquest sentit no sé si us va tocar viure alguna d'aquestes situacions, però és una prova de convivència important.
Sí, a veure, condicions extremes meteorològiques, vam tenir alguna tempesta forta, vam trencar alguna vela, algun màstil, però res excepcional, perquè ho fèiem més o menys amb vents portants, que es diu, i amb bon temps, a l'alçada de més o menys de l'Equador, o sigui, no fèiem els mars perillosos. Però sí que tens raó que, que la convivència és molt important aquí, no? Clar, estar al Pacífic vam estar 30 dies que no vam veure ni un altre vaixell. Llavors és el teu espai són aquells 12 metres de llarg per 3 o 4 d'ample i d'allà els 4 has de conviure durant 30 dies. I tot i així la convivència nostra va anar perfecta. Jo crec que els 4 que anàvem som com molt solitaris, no? Llavors, són com 4 viatges diferents. Segurament ara li preguntaràs el mateix al Quim i et pot respondre diferent, o els altres dos companys que no han vingut, doncs cadascú va fer el seu viatge. I entre les guàrdies, que són els períodes de descans, doncs cada 3 hores un està dormint, un està pilotant, i els altres dos, un estarà a la proa i l'altre potser està dalt de tot del màstil, per no veure'ns un dels altres, no? Llavors, és un viatge com molt solitari, perquè som així, però és un viatge més mental que físic, no? La gent poder li pot preocupar això que deies de tempestes i que has d'estar molt en forma o així, però sí que has d'estar en forma, jo crec, mentalment, emocionalment, has d'estar bé. I a l'acabar el viatge, jo no havia fet grans travesses navegant, vaig pensar que estaria bé que... O sigui, que és una cosa molt recomanable, que tant de bo tothom pogués fer, si no una volta al món, una travessa d'un gran oceà en aquestes condicions, ajuda molt a valorar, a veure la vida d'una altra manera, no? Jo crec.
Tu ara deies que es necessita, doncs, molta... Bé, no, que és molt mental, no?, tot aquest tema, perquè, clar, realment pots dir, per una banda, desconnecto molt, estic 30 dies només veient aigua, i bé, en aquell cas, els companys, no?, que compartiu el viatge, però això et pot portar a nivells molt beneficiosos i també, depèn quina persona, bastant d'estrès.
Sí, de fet... Digues. Va passar, no? Va passar una mica en una etapa que jo no hi era, que el Quim pot explicar alguna anècdota amb altres navegants. El barco no parava, com deia ell, i a etapes anàvem canviant la tripulació. Però sí que va passar, jo recordo durant la nostra travessa llarga del Pacífic, que jo estava encantat, deia, sabíem que més o menys podia durar 25 o 30 o 35 dies, no? Per algú d'aquí que té les vacances molt comptades pot semblar una bestiesa, no? Estar 35 dies en comptes de 25, estàs 10 dies més navegant. Però jo pensava, tant de bo duri 2 mesos. Però, és clar, després hi havia l'anècdota que miràvem el GPS i el GPS, quan hi havia un vent bo, anaves a 6, 8 nusos, 9 nusos, doncs et deia, arribaràs el que teníem previst, no? Entre 28 i 30 dies. Però després venien unes encalmades i miraves el GPS i deia, arribaràs a les Marqueses d'aquí 6 mesos. I clar, això pel cap, a primera ullada dius, vale, ja ho sé, que està encalmat i demà ja arrencarà el vent una altra vegada i ja es posarà a puesto. Però potser et llevaves l'endemà o 2 dies i encara et marcava més tard, 7 mesos trigaràs. I clar, llavors el coco sí que comença a pensar, ostres, la família tal, i això no sé, no? Però bueno, accions que dius aquí sembla una tonteria, però allà al mig, després de 2 o 3 setmanes de navegar i no veure ningú, més que els 3 companys, doncs el cap pensa diferent.
Sí, sí, es converteix en un viatge molt... És molt psicològic. Al final has d'anar mentalitzat. Si saps que el viatge durarà 30 dies, doncs de 30 per món. Vull dir, no, les hores no tenen importància i els dies tampoc. Amb tant, tant és que en tardis 29 com 30, per tant tant és... Vull dir, tot és relatiu. I a partir d'aquí ja tranquil·litat.
I per esvergir-se una banyada sota la cascada.
Això ja quan va marcar, això ja va ser la dutxa d'aigua dolça de les Marqueses, perquè clar, en el barco no, sí que portem aigua dolça, però és per emergència. Vull dir, nosaltres ens dutxàvem amb aigua de mar i ens banyàvem, que estiràvem un cap per la popa. Bueno, era el ritual que fèiem cada dia o cada 2 dies per... Bueno, ja, en aquella zona es fa molta calor i al final ja era una cosa diària. Al principi del viatge, al principi de l'Atlàntic o així, sí que potser ens costava més banyar-nos, i ja quasi era una obligació després per si no, per l'oloreta, saps?
Escolta'm, m'he quedat abans, has dit un detall, ho heu fet tota vela, pràcticament sense gasoil.
Bueno, el gasoil, pensa que el gasoil portaríem... O sigui, el dipòsit és d'uns 200 litres. Això ens pot durar unes 36 hores. Clar, en un viatge de 19, entre 19 i 29 dies, el gasoil és també és per emergència. Pràcticament fem el 95 o el 98% a vela, això sí.
Per tant, sempre mirant els mars, els sargassos no us hi veu apropar, suposo, no? És a dir, allà és zona d'encalmada total.
No, els sargassos hi passem. Arribant al Caribe passem per aquest mar, que bàsicament és un mar que està ple d'algues, però no és on, almenys per on vam passar nosaltres, no és pas zona de calmes. Nosaltres vam passar més o menys sobre el paral·lel, allà devíem estar el 17-19, vull dir que allà hi ha vent, allà no hi ha problemes. L'únic és que hi ha aquestes algues.
La vivència del Canal de Panamà. Aquí hi ha el vídeo, us hi atureu, hi ha imatges de com creueu l'estret de Panamà i com van pujant i baixant les escluses. Més enllà dels problemes amb l'eix, deu ser impressionant allò, no? No.
Sí, bueno,
vinga, va.
Sí. Vale, no, més tècnicament d'això en sap més el Quim, però bueno, a mi sí que el que em va impressionar doncs, és, clar, passes al costat dels grans carguers. Una curiositat que no sabia és que el canal està fet just a la mida dels carguers més grans, no? O sigui, passen els carguers enormes arran i allò és tot, clar, és Panamà, hi ha unes màfies, arribes i et diuen que trigaràs una setmana a tenir els papers per passar i tal. O sigui, una part era aquesta, que ja havíem viatjat una mica amb aquest plan en altres llocs, ho vam saber més o menys negociar i, bueno, tot s'arregla, diguem, d'una manera o altra per passar el més ràpid possible, però clar, van colant, diguem, no és que primer passin creuers o carguers i després tu, sinó que pots coincidir que junten dos o tres velers i vas ben bé a costat d'aquestes moles enormes dins del canal i llavors arribes a aigua dolça i el fet també simbòlic de que estàs creuant un continent sencer i que passes de l'Atlàntic al Pacífic, no? És una cosa impressionant per nosaltres.
Fem una cosa, ens aturem 3 minuts i després de 2 quarts seguim fent la volta al món, seguim coneixent les experiències recollides en aquests 18 mesos de volta al món amb vaixell i amb globus.
Navega amb el Far. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Centre del món no ets ben bé tu. Per més que en tinguis la il·lusió, si et desvetllaven enmig de la nit, no vulguis preguntar-te per què vius, distreu-te arrossegant l'ungla d'un dit. El centre del món queda tan lluny de tu que honestament comences a saber que no ets ningú pare per un moment i vent-te'l un cop de puny. Problemes que la volta més esquí venen a turbar la dolça son. Sols et faltava ja pel que tu dius, tocar que no ets del tot centre del món. Actiu com si fas el gandul en aquest nostre món sense demà. És molt difícil de guanyar-te el pa. No et donaré ni el més petit consol. Et volarà un dia qualsevol.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Doncs estem fent la volta al món, són 6:15 de la tarda, estem fent la volta al món acompanyats de l'Àngel Aguirre, que és propietari de Globus Contiki, i també d'en Quim Carreras, propietari de l'Escola Nàutica Carreras. Escolteu una cosa, expliqueu-me el tema de Somàlia, perquè allà és on hi ha sovint pirates i és precisament un dels llocs on no es van deixar passar, no?
Sí, aquí. Sí.
Digues.
Endavant, va. Vinga, Quim.
Bé, jo... Quim.
Vale, va. Bueno, nosaltres era un dels temes que ja portàvem una mica controlats i la part aquesta de l'Índic ens van aconsellar que estiguéssim molt atent al tema pirates. Vam començar a buscar informació, vam estar en contacte amb l'Armada Espanyola, vam anar pujant, bueno, vam anar tinguent molta informació i, bueno, finalment vam arribar a la conclusió que per allà no podíem passar. En les últimes etapes anaves coneguent barcos i gent que els havien segrestat, que havien matat a companys, que d'allò, i vam arribar a la conclusió que no ens valia la pena passar per aquella zona. I aquest tram de viatge el vam tenir que carregar el barco sobre un mercant, i ja està. I ens van passar el barco fins a Turquia, mm-hmm. I allà, des d'allà vam continuar el viatge. O era això, o passar per Sud-àfrica, però ja no tenien temps. Els 18 mesos que ens havien marcat ja s'estaven exhaurint, mm-hmm. I pel tema seguretat, que havíem contactat amb mercenaris i tot això, ens sortia molt més car que pas carregant un mercant i molt més perillós, vaja.
És a dir, veu contactar fins i tot amb mercenaris que us acompanyessin a aquell tram per si algú, bueno, per si s'apropaven els pirates, tenia algú que garantís la vostra seguretat.
Sí, vam estar en contacte... Digues tu, Àngel, que ho has de negociar més tu.
Bueno, vam demanar... Sí, vam mirar-ho, vam demanar pressupost i vam parlar amb ells, però, bueno, com deia el Quim, al final era el tema de seguretat, a part de que era també bastant car. Ells mateixos, els professionals armats aquests, que és una de les solucions que es fa servir habitualment, però amb barcos més grans. Llavors, ells ens deien, nosaltres venim armats, vosaltres no podeu anar-hi, i nosaltres... Ells, si venen els pirates, que vindran segur, perquè nosaltres dèiem és que som un veler molt modest, sense cap luxe, no vindran. I ells deien, sí que vindran, però un veler, ni que sigui sense cap luxe, fent la volta al món, així, sou un objectiu molt fàcil. Ells van amb les lanxes fora a borda, que poden anar a 30-40 nusos, vosaltres aneu a 6 nusos, ja em diràs. I a més, estan molt ben comunicats, saben per on passeu. Diu, nosaltres... Podem disparar a l'aire quan vinguin, intentar fer una mica de soroll, però ells de seguida sabran que som mercenaris i pujaran i us segrestaran a vosaltres. A nosaltres ens deixaran anar perquè saben que som professionals d'això. Segresten violència i per poc que entreguin saben que les vostres famílies pagarien per això. I llavors ho vam valorar i, bueno, parlant amb les famílies i tal, vam pensar que no val la pena.
Déu-n'hi-do, és de pel·lícula, és a dir, contractar mercenaris, disparar a l'aire... Però hi ha algun altre lloc tan perillós com Somàlia, o va ser el punt més conflictiu de tot el viatge? A nivell de seguretat, parlo.
Bueno, hi ha llocs, per exemple, per l'estret de Sumatra. Hi havia llocs que hi havia la possibilitat de trobar pirates, però aquí parlàvem de que potser ens podien atracar, no? I dius, bueno, si ens atraquen i se'ns emporten, jo què sé, o calés, o les eines, o les veles, o el menjar, però ja no és allò que et segrestin i demanin un rescat. Vull dir, això més o menys ja formava part de l'aventura, l'altre ja era massa extrem.
Robatoris en terra o intents de segrest i tal, més enllà d'aquesta... No n'heu tingut, eh?
No, petits, sí, nosaltres érem els més pobres.
Sí, bueno, aquell que ens va fotre les peles, te'n recordes, al canal de Panamà, que t'obliguen a pujar uns guies perquè t'ajudin a tirar les cordes cap als laterals del canal i tal. Te'n recordes, i vam enganxar un amb les mans a la massa, mirant per la finestra de dalt que dona el... Te'n recordes, Quim?
Sí, però aquest era de l'organització. Bueno, sí,
per creuar el canal... La cartera.
Sí.
Però ah, vaja, sí? El vam enganxar, pobre. Bé, vam fer una mica de conya, que el tirem a l'aigua i tal. Al final no li vam fer res, però...
No, perquè quan creuaves havíem de ser un mínim de 6 persones a bordo. I com que nosaltres érem 4, sí? La mateixa organització ens posava 2 persones i un d'ells és el que ens va intentar robar la cartera i després el vam deixar sense sopar i tota la nit a fora al carrer, allà passant fred.
Veu trobar més gent que fes la volta al món o no? O no veu coincidir amb més gent que fes la volta al món i més catalans que estiguessin navegant?
Sí, sí, sí. Justament quan vam parar a Almeria ja vam trobar un barco català que havia sortit un dia abans, un dia més tard que nosaltres, i en tot el viatge no vam tornar a coincidir fins a Tahití. A Tahití vam estar una setmana junts i ja no els vam tornar a veure. I fèiem la mateixa ruta, però sí que tot el viatge vam anar... Hi havia uns que nosaltres els dèiem els vikingos, uns, no sé si eren... No sé ben bé de quin país eren, ara no me'n recordo, però bueno, que anaven... Arribaves a una illa i al cap d'un dia arribaven ells. I sempre et anaves trobant els mateixos barcos, amb rutes similars.
És a dir, que hi ha tot un circuit per donar la volta al món, d'alguna manera, no diré preparat, però bueno, però sí clarament marcat.
Sí, bueno, això ho marquen els vents.
Sí, preparat jo diria que no, però sí que hi ha una ruta habitual, i el que sí et diria és que hi ha més gent fent la volta al món del que la gent que ens escolta, diguem, o que no ho fa, es pensa. Hi ha més gent que ho fa de la que es pensa, de la que ens pensem, diguem, hi ha gent, i també et diria que molta gent de la que potser li faria il·lusió fer-ho, o molta gent de la que es pensa que això és un projecte impossible, molta més gent d'aquesta ho podria fer. Jo el que diria és que això, molta gent que es pensa que és un projecte impossible o que has de tenir molts diners o molt temps o així, si realment et fa il·lusió, es pot fer. Vull dir que no és un projecte tan utòpic. Si l'hem fet nosaltres, pot fer molta gent.
Va, doncs deixa'm preguntar-t'ho. Digues, endavant, perdona.
No, dic que nosaltres ho vam fer en 18 mesos, que la gent es posa les mans al cap, però sí. És que la gent que et trobaves fent la volta al món ho fa amb 6 o 7 anys, i ens deien, no enteneu tan ràpid.
Davant, escolta'm, pressupost, què costa fer la volta al món, tal com la veu fer vosaltres?
Bueno, nosaltres ens vam ajudar a les etapes anaven pujant a gent que col·laboraven, diguéssim, per etapes, anaven pagant com una espècie de charter, però jo crec que un mínim de 2.000 euros al mes el necessites. I després, a partir d'aquí, ja depèn de les cerveses que facis i depèn dels sopars que facis, vaja.
Per tant, 18 mesos, 2.000 euros, 36.000 euros per persona, eh?
Bueno, nosaltres aquests 2.000 euros era més o menys el que gastàvem amb el barco. Hi ha països molt més econòmics, hi ha països... La gent que fa la volta al món, quan els hi fas aquesta pregunta, tothom, no, ningú te la contesta, però més o menys jo he arribat a aquesta conclusió. O sigui, amb aquest pressupost, per exemple, a Austràlia no dures ni un mes, però a Fiji te pots tirar 6 mesos. Saps? Vull dir, has d'anar jugant amb els països on pots gastar més i on pots gastar menys.
El vaixell, quan encara anava o no? O quan va arribar ja, pobre, estava ja...
No, encara la guerra que ha de donar. El vaixell està al port de l'escala i mira, aquest matí encara... No, jo tinc una escola nàutica i faig excursions a vela i charter nàutic i ara fa, bueno, poder fa 20 dies seguits que surto cada dia.
Sí, anava a dir, quan truques en Quim, sempre està al mar.
Sí, és veritat. Ara des de l'1 de juny que he sortit cada dia i esperem que aguanti així fins a final de setembre, almenys.
I a nivell d'animals... realment ha de ser espectacular tot el que vau veure a alta mar. Àngel?
Sí, home, sí. La veritat és que sí, jo soc un enamorat del mar i bussegem, fem immersió i això, i allà, com a anècdota, abans estava pensant que em preguntàveu pels problemes que teníem, tant del viatge psicològic com cosetes que vam trencar. Suposo que és una d'allò meva, poder només, no? Però deien que cadascú viu el viatge a la seva manera, però a mi em va semblar que cada vegada que teníem un problema apareixien els dofins. I això era xulo, no? I et reconfortava i tal. A part d'això, dels records que tinc així més d'animals així per sobre, doncs a les Illes Tonga vam tenir la sort, bueno, ho vam buscar, de poder estar nedant amb les balenes geperudes, amb les jubartes, amb les cries que van allà a formar-se i tal, fins al punt de tocar-les i tal. Això va ser una experiència bestial. Que, i sentir els mascles cantant sota l'aigua, que se senten a molta distància. I després, bueno, a part de les immersions que vam fer, que veiem de tot, doncs també l'anècdota amb una de les veïes de Tonga, un tauró tigre, que mentre estàvem rascant el casc a sota per netejant-lo, va aparèixer un tauró que ens va fumar un bon ensurt. I, bueno, i altres històries, no?, d'animals, sí.
Sí, no, això del tauró tigre ho recordo perquè això va ser a les Marqueses, arribant a Nucuiva, que teníem el barco molt brut,
sí,
i l'aigua era molt bruta, estava molt tèrmola i no veies. Normalment amb l'aigua clara ja veus venir els bitxos, però sí. Estàvem allà, l'Àngel i jo, rascant amb les ulleres de nas sota aigua i veig que puja. I dic, hòstia, si l'Àngel marxa, dic, perquè és la persona que he vist amb la sang més freda allà aguantant, dic, deixa'm sortir ràpid. I sí, va passar un tauró tigre, que es veu que, a més, ja havia atacat a vària gent del poble, vull dir que teníem tots els números de sortir mal parats. I després ja, bueno, vam continuar netejant, però ja portàvem pals d'escombra, un cada un.
Per tant, manteniment també a alta mar i mentre durava el viatge. Escolteu, em quedo primer amb les vostres vivències, però també després amb una idea que posàveu damunt la taula ara fa, un parell de minuts, i és que probablement que molta gent que ho veu com un impossible és perquè realment no s'ho ha proposat del ferm, que és estar més a l'abast de nostre del que ens pensem, no? I que és un somni realitzable.
Sí, deixa'm dir una cosa ja, si aquí sí? Som, perquè com deies, li preguntaves abans pel barco del Quim, que un dels motius de fer-lo així ràpid és perquè havíem de seguir treballant aquí, ell amb el seu vaixell, amb el seu veler i jo amb els meus globus. Llavors, com veieu, qui fa aquest viatge no només treballem ell navegant i jo volant, sinó que és la nostra passió. Llavors, igual que deia que recomanaria fer una volta al món a cadascú, ja sé que això és molt utòpic, però si algú arrel de sentir això s'anima a navegar, doncs jo l'animaria a navegar amb el Quim, que qui millor, que és un apassionat, un que ha fet la volta al món, i si algú no ha volat mai en globo i vol venir amb nosaltres, doncs benvinguts.
Doncs escolta'm, Àngel Aguirre, propietari de Globus Contiki, moltíssimes gràcies, i fins la propera. Quim Carrera, propietari de l'Escola Nàutica Carreras, també moltíssimes gràcies i agraïts que hagueu compartit amb nosaltres les vostres vivències.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
A reveure.
Gràcies.
Navega amb el far. El far.
I avui viatgem fins a Radio Delta perquè el Polet ens expliqui en què consistia el cultiu de l'arròs al Delta de l'Ebre durant l'època de l'estraperlo. No és així, Judit?
Sí, Cano, ja hem parlat de com se preparava la terra i les sequies i avui ja coneixerem com se plantava l'arròs. I ho farem, com no, de la mà del nostre col·laborador, Polet, que el tenim aquí als estudis de Radio Delta. Polet, bona tarda, què tal?
Bona tarda. A
veure, com se plantava l'arròs?
Bueno, hasta aquí hem parlat de l'arreglar les sèquies, del xarrugar la terra, del rebaixar-la, era preparar la terra. Ara ja comencem a parlar de l'arròs. Una vegada arribava l'aigua, en seguida el que fèiem era preparar els planters d'arròs. Perquè l'arròs, contra més prontes se plantava, més bona collita feies. Llavors depenia molt d'avançar tot el que es pogués. Però també hi havia el problema de que si sembrava massa pronta, l'arròs se gelava. Normalment se soltava l'aigua al moment que es pensava, ja es tenia calculat, que era bon moment per a sembrar i que l'arròs no es gelés.
Normalment la plantada sempre es fa a la mateixa època de l'any o pot variar una mica, depèn de la climatologia que faci?
Podria, a vegades, normalment el pagès sempre se ho planteja de la mateixa manera, però si un any ve algo gelat i gela lo planter, tens que tornar-lo a sembrar, llavors t'atrasa el mateix temps, t'atrasa la collita. A veure, aquí estem parlant de que llavors, a l'etapa de l'estraperlo, se plantava manual. Ara se sembra directe, o sigui, no té res que veure el que es fa ara en el que es feia llavors. Llavors el que es feia era sembrar més prompte que ara, per intentar adelantar al màxim la collita, perquè llavors no hi havia productes insecticides ni res per a matar l'oxilo ni res. Llavors el que havies de procurar és que el teu arròs anés davant dels altres per arribar a la collita, que no t'afectés les invasions dels bitxets dels altres, te perjudiquessin la collita. Contra més però on anaves, més collita feies.
Val, llavors... perquè també entenc que els bitxets d'alguna manera estan més quan ja fa més calor, no? I si es plantava abans l'arròs, la semilla d'alguna manera ja estava més forta, ja no se la podia afectar
sí,
tant.
Sí, i, però el planter, que l'arròs que va més adreçat està més tendre i l'afecta més. I el que val. Va més adelantat ja s'escapa més. Llavors... lo tot pot arribar a l'aigua, sembràvem els planters. Normalment els planters se feien dins del poble, a zones arrasserades del poble, i hi havia gent que es feia a la vora del riu i adelantava una setmana o 15 o 2 setmanes sobre lo soltar l'aigua, i en motors del riu entraven aigua a zones arrasserades i feien planters a la vora del riu per intentar adelantar una mica més lo planter. I també hi havia gent que a vegades compraven planter de València. A València l'arròs anava 2 setmanes adelantat aquí. Llavors compraven l'arròs a València, era caret, lo portaven en camions, però a vegades resultava bé lo adelantar portant-lo de València.
Però llavors aquest arròs ja no era marca Delta, no?
Bueno, en este cas sí, en això tens raó, però llavors marca Delta o no marca Delta, o denominació d'origen i tal, aquí es tractava... De fet, les varietats eren les mateixes, eh? O sigui, les varietats que llavors... Ara sí que hi ha més varietats, però llavors eren molt poques les varietats que es treballava. Nosaltres teníem terra a tres llocs diferents. Una era terra normal, l'altra era molt bona i una altra era molt dificultosa. Llavors, la terra normal sempre mon pare procurava plantar-la el més pronte possible per a fer una, assegurar una mica la collita. Inclús alguns anys va comprar el planter a València. I això que ell feia, ell, nosaltres teníem un jornal de mig de terra al Puó, Sant Jaume, a la zona del Puó, arrasserava bé, i allí feia tot de planter. Però els anys que li pareixia prudent adelantar la collita, lo comprava a València i plantàvem aquesta terra normal primer. La terra que era molt bona la plantàvem en cavat. Aquesta terra sempre feia arròs, era molt bona. I que ara teníem una que era molt dificultosa, era un erm que havíem tret a la vora de la bassa de la Platjola, era molt fonda, i allí necessitàvem que l'arròs fora molt llarg perquè hi havia molta aigua. I allí plantàvem a última hora. Llavors teníem que fer el planter molt llarg per allí plantar a la zona aquesta. Llavors anava així, intentar adelantar el màxim possible la collita.
Comentes, Polet, que el camp que no tenia la terra que tan bona, que era més dificultosa, era perquè tenia més profunditat i per tant hi havia més aigua. La terra que era més bona, que és la que estàs explicant, que també tenia una rosa d'alguna manera, que tenia una terra pues, més bona per plantar, quines característiques tenia perquè era més bona?
Precisament era lloma. Era terra, o sigui, potser tenia altres qualitats, era terra molt bona, era lloma, era una finca que teníem un trosset de terra, eren 7 jornals que teníem arrendats a la finca de la comandanta. Tant estos jornals de terra bona com la dificultosa els teníem arrendats a Sant Jaume, a la finca de la comandanta. I este era molt lloma. Este el que teníem era molt problema d'herba. Era una terra molt alta i havia de treure molta herba allí, però era molt bona. Pots, la diferència més grossa és que una era molt fonda i l'altra era molt lloma. Llavors, el dia que es plantava era un dia que t'ho havies d'organitzar molt bé. El plantar era com una carrera, però una carrera de Fórmula 1, eh? En canvi, el segar, que també... El segar anava segant a un ritme, eh? T'agarraven temporal, però el plantar... Eren... Els plantadors plantaven 21, 22 dies, si en plantaven 23 ja era molt, perquè, se pagava molt bé. Era com una estalla. A veure qui planta primer, perquè allò depenia la bona acollida. Llavors tu coordinaves el dia que havies de plantar. Anaves a la colla, hi havia uns senyors que administraven una sèrie de treballadors, les colles de plantadors, que encara eren colles de bilbadors i encara eren colles de segadors. Però les de plantadors eren les que estaven més ben organitzades, perquè convenia plantar de valent. Inclús n'hi havia que es diuen colles d'estallers, que plantaven a tant el jornal. Estos plantaven molt, guanyaven molts diners, però treballaven molt fort, aprofitaven estos 20 dies molt fort. I aquí n'hi havia que treballaven a hores, o sigui, perquè sigui, avui puc fer 10 hores, però en cap, potser tinc altres feines, potser puc fer 7, hi havia tres tripes de moda, tres tipus de treballadors, a jornada completa, a hores, o a estall. Llavors, he dit que t'havies d'organitzar un dia per a plantar i a la vegada que tenies els plantadors havies de tindre el carro o els carros per a portar el planter al lloc que havien de plantar, perquè la jornada consistia en que de matí arrencaven les garbes, els plantadors anaven a arrencar les garbes. Una vegada havien arrencat les garbes, els plantadors agraven les bicicletes i anaven a la zona que s'havia plantat. I el carro, havien de carregar el carro, i el carro havia fet el trajecte fins al lloc de plantar. El carro era molt més lento. Llavors una miqueteta intentava...
Era un carro de cavalls?
Un carro, sí. Llavors el carro arrencava i encara els plantadors anaven, els plantadors arribaven al lloc, arribaven més plantes i amorzaven. Llavors era el moment d'amorzar. Si a l'hora d'enganxar el carro encara no havia arribat, tot el temps que corria des de l'hora que tenien per amorzar fins que arribava el carro, normalment era càrrec de l'amo. Si estaven mitja hora sense treballar... El que passa que normalment ningú volia fer nyenya sobre l'altre i normalment el que feien els treballadors era partir-se en aquell temps d'espera en l'amo. Diu, bueno, mira, si vos m'has esperat mitja hora, un quart lo pagues tu i un quart lo paguem nosaltres. Llavors podia passar que com... anava molt assegurat que el cap de colla no et pogués adonar la gent aquell dia, que no te la pogués adonar. Claro, tu tenies el cavall preparat. O sigui, que llavors aquí hi havia molt de problemes en les colles, en els amos, en el carro, perquè havies de coordinar tot, tindre la colla i tindre el carro.
Perquè el cavall el tenia el propi propietari o d'alguna manera l'havia d'alquilar algú?
Normalment el cavall estava llogat també. Hi havia alguns amos que tenien cavall, però ells feien altres faenes. Normalment nosaltres, en el cas nostre, havia de vindre un senyor que deien Chivero i aquell dia, i Chivero al dia següent, si s'ha trasfat, havia d'anar per un altre, no podia vindre, o sigui, el que te creava molts de problemes d'organització. O sigui, era una autèntica carrera de Fórmula 1, lo plantar l'arròs a l'època
de l'estraperlo, una cursa correcuita.
Per cert que ara es planta, Júlia, i nosaltres plantem, nosaltres tenim una empresa que recuperem activitats tradicionals. Ara hauries de vindre a plantar, tu això ho hauries de conèixer.
Jo, Cano, jo ja ho conec, això presentador, que és de fora i ell no ho coneix.
Ah, doncs bueno, pues, qui sigui, veniu, perquè és una bona ocasió de conèixer una cosa tan singular com és el plantar arròs. Penseu que l'arròs és l'aliment més important de la humanitat i vindrà un catacrac que n'hi haurà petroli, no sabrem on està el menjar i mos convindrà tornar a aquests coneixements. Penseu-hi.
Sí, sí, i una altra darrera pregunta, Polet, ara que estàs explicant, és aquest cap de setmana que feu alguna altra plantada o esteu duent a terme durant tot el mes plantades?
No, 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 nosaltres, jo parlo de com ho fem nosaltres a la nostra empresa, nosaltres plantem contínuament. Avui hem tingut una empresa de 40 persones plantant arròs.
Déu-n'hi-do.
D'una empresa, de no sé què, sòlids, no sé quantos, i havien de fer una activitat empresarial, fer unes xerrades a Ebre Terra, han fet unes xerrades i han acabat de plantar arròs.
Molt bé, doncs ja vindrem a veure aquestes plantades, Polet, que convidem també als nostres companys del FAR i la setmana que ve, si et sembla, continuem.
Correcte, us espero.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. És la llum del far.
Doncs després d'escoltar aquestes interessants explicacions que ens ha fumut en Polet sobre el cultiu de l'arròs al Delta de l'Ebre, hem volgut d'alguna manera aturar-nos, baixar al carrer i esperar. Perquè el que toca aquesta hora de la tarda és esperar. Fins ara hem viscut la primavera, hem estat aquí vivint... Senyora, com li ha anat la primavera? No li ha anat bé?
No, la veritat és que no.
Vaja, doncs escolti'm, no pateixi que ara canviem ràpid de... Ara canviem ràpid de... Doncs... Ja està? Sí? Confirmes? Ja. Acaba d'arribar l'estiu. Espera un moment. A veure, nois, veniu un moment. Heu plegat al col·le?
Sí.
Us ha anat bé la classe?
Sí.
Us haig de donar una notícia.
Quina?
Que s'ha arribat l'estiu!
Vale!
Ja estem de vacances!
Vale! Sí!
Ja ve la calor!
Sí!
Ja menjareu gelats!
Sí!
Ja no anireu al col·le?
Sí!
Ja podrà venir a la ràdio?
Sí!
A que sóc un tio molt guapo?
Sí!
Veus? Gràcies! Molt bé! Veieu? Doncs així hem volgut donar la benvinguda, a l'estiu. S'han quedat aquí. A veure, com ho dieu?
Paula.
I tu?
Adriana.
I tu?
Mila.
I tu?
Ariel.
Us agrada l'estiu?
Sí!
Així, torneu-hi.
Sí!
Què esteu fent ara al carrer?
Estem jugant
a què?
A Calisai.
I fins quina hora jugareu?
Fins a les 8.
Sí.
I fareu Sant Jordi? I Sant Joan, perdó?
Sí!
Vale. Que arriba l'estiu!
Sí, vamos!
Vale, ja està, no cal que ho sabem més. Moltíssimes gràcies, eh? Me'n vaig... Una bona manera de celebrar l'estiu és amb música. Ara ja no quedarà música, però fa una estona estaven tocant música aquí al costat del, Calisai. De fet, hi ha un munt de gent a la porta que està, d'alguna manera, veient, doncs, i a punt d'entrar això de la música. Què tal? Bona tarda, com esteu?
Hola, bona tarda.
Què tal? Tot
bé? Bé, bé.
Només volia dir-vos que ja ha arribat l'estiu.
Molt bé.
Esteu contents?
Sí, sí.
Doncs dieu bien.
Bien!
Sí, m'ha agradat. Arriba l'estiu. Gràcies. Arriba l'estiu.
I viva!
Molt bé, veus? La gent està contenta perquè arriba l'estiu. No només sóc jo el que està feliç perquè arriba l'estiu. Espera, li direm aquesta... Perdona una cosa. Arriba l'estiu.
I tant. Bon estiu a tothom, eh?
Estàs contenta?
Molt, molt.
Expressa. Què
vols que em digui? Perfecte.
Vale, i tu?
Jo sóc més d'hivern, però bueno...
Ai, sempre d'un ranci a la vida. Ai, vale, merci. I com dèiem, la bona manera és amb música. I si us assembla amb aquesta música, arribarem a les notícies.
Segueix la llum del far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
angoixada pensant que potser avui el dia serà massa llarg. No t'entretindràs escollint el calçat, buscant-te les canes davant del mirall, i ja no tornaràs a sentir unes mans fortes.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.